Ràdio Èxit, 106.4 FM.
I molt bones tardes, benvinguts com cada dimecres en aquest temps de Trot d'Èxit, aquí en directe amb tots vostès a Ràdio Èxit, com sempre, amb el nostre company, en Toni Benet, inseparable company. Toni, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Bé, estic content, estan, home.
Estan contents avui.
La veritat és que sí, perquè tenim bones notícies, no? Tenim els resultats del Gran Premi, tant que n'hem parlat,
tant
sí, que...
Sí, tindrem el resultat de les 5 clàssiques, diguem, que hi va haver-hi, o 4 clàssiques que hi va haver-hi aquest fin de setmana, són Pardo, més la carrera de Namer Iem, que va fer un carreron, va fer un primer, amb una pista un poc enfangada, però una carrera que tàcticament el seu manador la va dur molt bé i va guanyar a lo grande.
Joan Civico.
Joan Civico, sí.
Joan Civico, que ja el vaig arribant i que s'incorpora de manera immediata ja també aquí a l'estudi central de Ràdio Èxit per comentar-nos aquest excel·lent triomf de Mèriam. Doncs Joan Civico, com estem? Molt bones tardes. Com va la cosa?
Bé.
Bé? Seu, agafa't els temps que et faci falta. Estem ja aquí a l'aire, com es diu, no? En directe, i parlant una mica del Gran Premi, que va ser el que va capitalitzar, diríem, una mica les notícies d'aquestes dues darreres setmanes, i que, bueno, pues, que va guanyar Antoni Frontera.
No? Sí. Va guanyar una carrera, de més, va faltar una dècima per batre el rècord d'aquesta carrera, una carrera que va comandant tot el temps amb Pou Rafal, posant un ritme trepitós tot el rato, i que, bueno, els darrers 500 metres va ser en Fronteres, que la va dominar entrant dins de recta igualat amb un Pou Rafal i traient-li tot s'enganxa d'avantatge i guanyant bé.
La veritat és que els pronòstics no s'equivocaven gaire?
O... No, els teníem més o menys, eren més o menys els tres que varen fer primer, segon i quart el teníem, un poquet la sorpresa va ser aquest cavall que va fer tercer, però bueno, un cavall que té la claredat i que va demostrar, anant tota la rata a l'esquena d'Antoni Frontera, va demostrar que era, vull dir, no.
Bé, com dèiem, hi va haver, a part d'aquesta clàssica del Gran Premi, hi va haver diverses clàssiques més, no, diríem, dins de la competició d'aquesta jornada trepidant de trot.
Sí, la jornada començava en el dissabte. Si en Àlex mos posa el vídeo, la gent que estiga que en aquests moments, que mos estiga ben per la TV, ho podrà veure. La jornada començava dissabte a la tarda, hi havia 8 carreres, però la carrera important...
Sí. Anava a fer una pausa per publicitat, perquè jo només volia que m'ho comentessis, que sí, que hi va haver diverses coses, però ja t'has anat directament als resultats. Fem una aturada publicitària i en seguida entrem ja en els resultats que m'ho estava comentant en Toni Benet.
Chico y Katy, CB, distribución de piensos, calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni, teléfono 971-31-51-67, si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923 o mandar un email, escriba a dipost.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy, CB. Distribución de piensos.
Bé, seguim en aquest trot d'èxit, que després d'aquesta pausa sí que anem ja amb aquestes clàssiques, amb aquestes carreres. Quantes carreres hi va haver? Sí, importants?
Bueno, en total n'hi va haver-hi 24, comptant dissabte a la tarda, diumenge a matí, diumenge a la nit, i sí que hi va haver-hi quatre clàssiques, diguem.
Quatre estel·lars.
Quatre estel·lars, no? Començava la festa en su sisè Gran Premi per Egus, una carrera reservada només per Egus de 3 anys, on s'avareaven quasi les millors Egus que hi ha en aquest moment, menys una, o una d'elles corria el Gran Premi, que el va guanyar a Boira de Llevant, una carrera que està dotada en 11.280 euros, vull dir, i que el primer s'endú un recaut d'uns 5.300 euros. Una carrera que de sortida va ser bastant forta, on Beautiful Dream va agafar davant amb facilitat, darrere d'ells els hi seguien el peloton bastant compacte, no hi va haver-hi en cap moment, diguem, cap impediment que li llevases anar davant. El que sí que es va dur és una carrera bastant tàctica, jo penso, un poquet, no? Es va rodar els primers 1.000 metres, un temps d'1:18.2, no sé si en Joan que era allí en directe, jo he vist que el que són les carreres des diumenge hi havia un poc de fang, però no sé si el dissabte també n'hi havia.
No,
el diumenge. El diumenge, no? Val, perquè la carrera es veu, vull dir, l'arribada va ser forta, i aquesta carrera la va guanyar, si no vaig equivocat, na Brides Massos, conduïda per en Joan Riera Sitges, a un temps d'1:18.5. Segon va fer na Bronni de Jord, conduïda per en Miquel Joan Portellà, a un temps d'1:18.6. I tercer va fer en Bambi, conduït per en Damià Oliver, a un temps d'1:18.6. Va ser una carrera, si mateix que s'arribada, va ser animada i justa, vull dir, va ser animadeta. Llavors ja passam a les carreres de lo que són es diumenge. Es diumenge al matí sempre es fa la gran clàssica, que és el gran premi del matí, que li deien altres, no? Memorial Joan Verger, que bueno, aquesta carrera està destinada per potros de 3 anys també, el que sí que aquí ja hi dona part a poder-hi córrer potros que siguen sanats, vull dir, potros que hagin estat castrats, i bueno, hi participaven cavalls que estar havien dominat la seva generació, com per exemple podia ser en Borinot, i cavalls d'aquesta classe, vull dir, que cavalls bons, com també en Bruixa de Font i cavalls així, i aquí sí que destacar la carrera ja va ser un poquet més lluitada, ja hi va haver un poquet més de rif i rafe, hi va haver un parell d'adelantaments durant tota la carrera, quasi tot el rato, i sí que la darrera recta amb Blai Despí, amb jove Jaume Fluixà, s'imposava fent un molt bon registre ja, per potros de 3 anys, s'imposava un temps de 1:17.4, conduït, com havíem dit, amb Blai Despí, conduït per en Jaume Fluixà. Segon va fer en Bruix de Font, conduït per en Joan Toni Riera, es Boveret, a un temps de 1:17.6, i 5 va fer en Becker Sass, conduït per en Joan Boussà, a un temps d'1:17.7. Aquesta carrera també hi va haver-hi, sobretot la darrera arribada va ser espectacular, on hi va haver-hi alguna desmuntada, però bueno, va ser una carrereta bastant arribada. L'altra carrera, que era una carrera de sèrie, però sí que l'anem a destacar, perquè era la carrera allà on corria en Emeriem, una carrera que m'ho la pot contar un poquet millor en Joan Cívico. La sortida no va agafar davant, va buscar una esquena, es va posar un ritme bastant fort des de principi de carrera, vaig veure, vull dir, no, hi havia fang, que és una cosa que normalment sempre impedeix que es faci un bon registre, però bueno, hem de pensar que encara tot i així es va fer el primer pas per 1.000 metres a un temps de 2:16.9, els primers 1.000 metres, que va ser un poquet un ritme fort, i jo crec que aquí en aquests primers 1.000 metres mos ho pot explicar un poquet millor en Joan, però crec que va ser la clau de que anemaríem guanyàs, perquè anava la gent que ara pugui estar veient les imatges faltant 1.300 o 1.400 metres, anaves ja al tercer, havies pogut anar a segon, anaves tercer per la corda i estaves totalment encaixonat.
Com? Bueno, sí, vaig arribar inclús a anar a quin puesto, però vaig veure que en Remino, que era el que comandava la carrera, i aquest cavall, el Castellgut d'en Borràs, el que manava en Ginesito, vaig veure que ara, més o menys, sol·liciten un poc en el seu cavall, jo vaig percibir que aquests cavalls els hi costava seguir un poc, entonces amb aquest moment és quan jo surt darrere ells, perquè vaig...
Normalment hem de dir que vas tenir, com aquell que diu, uns metres, que vas haver de fer una decisió molt ràpida, perquè no sempre tens aquesta opció de poder fer aquesta maniobra.
Sí, però com has vist, en aquest moment jo m'he donat compte un poc antes que aquests dos cavalls queden o no segueixen,
no arriben, segueixen el ritme.
Entonces vaig veure que darrere aquests no podia més que morir, entonces vaig de sortir, perquè també vaig
aquí
tenir
anaves,
sort.
Aquí anaves en sexta, digui, aniríem en sexta posició, a fer dos, com dèiem naltros, l'exterior d'un altre cavall, no? Anaves os tercer a fer dos, i aquí, els darrers 500, és allà on es decideix la carrera. Aquí hi ha un canvi de ritme molt fort, on tu t'has de decidir que fas esquena des que dus davant tu i atacar molt fort en Nemeriem, perquè veiem que aquí inclús te fugen uns metres, el primer i el segon classificat te fugen uns 5 o 6 metres a tu.
Bueno, també vull dir que en Toni Boveret, o sigui, en Toni Boveret, en Toni Prim, amb en su número 10, en seu queixa, que és molt bona, jo vaig decidir atacar just un parell de metres antes, però ell, en vora m'atacar, va treure, entonces jo me vaig preferir fer...
Que fas la seva esquena.
Exactament, seguir la seva esquena.
I aquí es veu la darrera recta on tu vos ho lluitau tots, tant un com l'altre, demanant el màxim en el cavall, i on Nemeriem s'imposa pel cap i fent una gran carrera i un molt bon registre, no?
Està clar.
Vull dir, en aquesta carrera hem de dir, va guanyar Nemeriem, a un temps d'un 16.5, segon va fer na Sofina Gil, conduïda per Antoni Riera, a un temps d'un 16.5 també, va ser una carrera molt, molt, molt igualada, i en Canec Dudrop a un temps d'un 17.3. Ja passaríem a la carrera que va ser l'important de les importants, el Gran Premi Nacional, que va ser una carrera espectacular, la primera vegada que es retransmitia per tot Espanya a través del canal temàtic Teledeporte, una carrera on es repartien 96.000 euros en premis, 50.000 pel primer, 22.000 pel segon, i una carrera que de principi a fi, menys els darrers 100 metres, va dominar sempre el cavall que venia de preparació francesa amb Bopou Rafal, un cavall que ha demostrat en les poques carreres que ha fet en la seva vida que té una qualitat espectacular. Joan, tu que estaves allí, com veus, com vas veure la carrera? Com
jo,
la vas veure en aquest
jo, moment? Per jo, aquest cavall amb Bopou Rafal, vaig meu punt de vista, trob que hi ha un moment que se'n va massa despeloton, que si te'n dones de compte a la sortida de la curva del bar petit prova inclús de fugir un poc d'espeloton i això li fa més mal que bo, vaig al meu punt de vista.
És el que el fa pagar, que aquests 3
sí,
metres
exactament.
En frontera, que tot el rato va aprofitar de poder agafar l'esquena del número 100, de Belinda de l'Adil. Aquí veiem el primer pas per meta que va ser trepitós. El primer pas per meta havien fet els primers 1.100 metres un temps de 1.14.9, vull dir, una via que per cavalls nacionals, i pensant que hasta ara n'hi havia pocs que haguessin baixat de com aquell que diu de 17, es duia un ritme espectacular. En frontera mai va deixar l'esquena d'una que va ser la seva guia, jo crec, i la seva salvació, na Belinda de l'Adil, i no va forçar mai el canvi de ritme.
Sí,
per exemple, aquí es veu on...
Si te fixes en Pau, en Bepau Rafal, aquí
és allà on fa...
Per jo, que cada un pensa... Però jo trobo que aquí aquest esforç...
Va fer un canvi de ritme a partir de 600 metres. Jo crec que aquí ja es pensava que Antoni Frontera té molt costum de sempre atacar els darrers 700 metres, i aquesta vegada Antoni va canviar un poquet la seva tàctica i després els darrers 550 d'atacar. Aquí s'empareien tots dos... veiem que l'únic cavall que ja segueix aquí és amb Black Power, un cavall també que hem de dir que és fill d'un cavall nacional, que va demostrar unes molt bones qualitats, i l'únic cavall que sabia seguir en aquests tres era en Boris Sass, un cavall que sí que havia demostrat bons registres, però que tampoc, lluitant amb aquests, havia fet algun segon, però no comptaven pels tres,
sí,
pels tres de davant.
Aquí menjant Corba de Dalt ja sabeu clarament que na Boira de Llevant li guanyava,
sí,
perquè
hem de dir que va guanyar molt fàcil na Boira de Llevant sense haver-la de destapar, sense haver-li de llevar les orelleres que duien altres per carrers per excitar un poquet més els cavalls. Antoni va esperar hasta passat meta per celebrar-ho, més que res perquè és un ego també que és un poquet complicat, i va guanyar molt fàcil. El Gran Premi Nacional va guanyar na Boira de Llevant, conduït per Antoni Frontera, a un temps d'un 15.4, a una dècima de rècord. Segon va fer en Bopou Rafal, conduït per Emmanuel Allard, a un temps d'un 15.6, i tercer va fer en Boris Sass, conduït per Antoni Riera Bernassa, un temps d'un 15.8. Llavors ja varen passar en el Gran Premi sense Iegos. Aquesta carrera sí que és una carrera que hem de dir que és la primera vegada en la història, és una carrera reservada per cavalls sense Iegos internacional, pot córrer qualsevol cavall, i jo m'he tingut que remuntar en el, si no vaig equivocat, fa molts d'anys, però bastant d'anys en darrere, estan parlant de l'època de Napinera. Vull dir, tu te'n recordaràs, però en Apinera estan parlant
Toni,
del 76, el 76, parlem del 76, per quan un cavall nacional ha guanyat aquesta, o el darrer cavall nacional que ha guanyat aquesta carrera, vull dir. I aquesta vegada no és que el guanyés un, sinó que varen fer primer, segon i tercer tres cavalls nacionals. Tres cavalls que hem de dir que ja són cavalls que han competit fora de Balears, també, que són de molt bon nivell, però que aquesta setmana van demostrar que poden lluitar en sus millors de Mallorca i que en sus millors d'Europa, com aquest que diu, quasi, dins la seva categoria parlant, sempre no podem anar a parlar prics d'Amèriques ni coses d'aquestes, però no. Aquesta carrera va ser una carrera un poquet tàctica, també, on sí que hem de destacar que els darrers 500 metres Nunion Blay va fer un canvi de ritme. Va, primer en un Itra, manada per en Mateu Riera, que va fer un canvi de ritme molt fort, faltant 600 metres. Darrere d'ell se n'hi va anar Nunion Blay i darrere d'aquesta hi va anar Universal. Aquesta carrera la va guanyar Nunion Bly a un temps d'1:15:04, conduït per Antoni Frontera. Segon, Nunitra RS, conduït per en Mateu Riera Bernassa, un temps d'1:15:04, una arribada que també van arribar tots dos junts. I Universal, conduït per Antoni Valls, a un temps d'1:15:05. Vull dir, una arribada molt justa, molt espectacular, i diguent això, que és la primera vegada en història que una carrera... L'havien corregut altres cavalls bons nacionals, però mai en la possibilitat de guanyar-la o de que passés el que ha passat enguany. Primer, segon i tercer. Vull dir, una cosa molt a destacar. Sobretot pel bo de la cria nacional.
I està molt bé.
Bueno, la veritat és que tenc que no ha set sorpresa que Antoni Frontera, que és un manador mallorquí, record que el vàrem entrevistar a principis d'abril i mos comentava alguns aspectes de la seva feina, com ser el primer jockey, crec, de Balears que va guanyar a Vincennes,
sí,
no?
I
això pues, ja li dona un cert prestigi, li dona també un currículum important i llavors està considerat com el millor entrenador de Balears, no? Vull dir que podia entrar dins de la lògica, no?
Bueno, que això de, el millor entrenador de Balears en el permís d'en Joan Cívico, que enguany va ser es que va guanyar l'estadística.
Sí que hem de dir que
Antoni Frontera, per la seva trajectòria i per el que ha anat aconseguint, com us va dir Antoni Bonet, no?
Hem de dir que Antoni Frontera ja l'havia guanyat dos vegades més com a manador i una vegada més també com a entrenador, perquè Namira Prim, que era manada per Nulis Nieder, era un ego de preparació seua també. Vull dir que aquesta és la quarta vegada, tres com a manador i quatre com a entrenador.
I que ja comença a apropar-se en els dos que han aconseguit cinc, no?
Vull dir, només en Biel Pou i en Juli Arnau que han aconseguit cinc, que ja en du tres, vull dir, llavors que s'hi atraquin també un poquet Nulis Nieder, que també en du tres o quatre ja, vull dir que Nulis Nieder ara no el tenim competint a Balears, però sí que és un manador alemany que va estar destacat també aquí a Mallorca i que en va aconseguir quatre en molt poc temps, a més, perquè els va aconseguir tots en un període de 5 anys, va aconseguir quatre grans premis.
I anaves, Toni, en el gran premi?
No, no hi vaig poder anar per coses que no venen al cas, no hi vaig poder estar-hi.
Bueno, per coses personals. Joan, tu sí que hi vas anar, vas guanyar, vas poder disfrutar a fons de lo que volia la setmana passada anar qualificant com la Champions, no? d'estrot, no? Sí. Podríem dir, dins Balears i potser dins Espanya també, no? Gran Premi Nacional. Què tal l'ambient?
Molt bé, sí. L'ambient és fantàstic perquè el Gran Premi és realment quan més gent...
Quanta gent s'hi va ficar l'humidor? 20.000 persones o
ja
25?
No, ja no vull dir xifres, però se nota que dèiem les grades estava... Més que res és el moment del Gran Premi, perquè llavors sempre hi ha gent que quan acaba el Gran Premi se'n va, però bueno, hi havia un bon ambient, hi havia...
Antoni Oliva de Diari Mallorca setmana passada que probablement era això, unes 20.000 persones que podien...
Jo no sóc molt d'altes les estadístiques de quanta gent hi pot haver,
el número d'espectadors. Bueno, no, ho dic jo per situar-nos una mica i veure l'espectacular o l'atracció que té una prova d'aquestes característiques.
Jo per allò és l'únic dia que més gent s'apropa en els hipòdroms, ni PMUs ni res, vull dir que això és un dia
especial, llavors que baixa gent de tots els pobles de Mallorca, però que a més també llavors s'hi desplaça molta gent d'Eivissa a córrer o no córrer, a veure carreres, gent que potser no té cavalls en aquests moments en propietat, però que tota la vida ha estat cavallista i que aquest dia sempre va a veure el Gran Premi de Menorca, el mateix, vull dir, ens reunim allí una família, i la família d'Estrot a Espanya o Balears, aquest dia ens reunim tots allí
tots. Per poder disfrutar. Home, la veritat no sé, perquè entre els que corríeu i en Toni Bonet Mosè també el dimecres passat, que probablement hi hauria molts que hi anirien, quantes gent d'Eivissa es pot desplaçar per anar a veure una prova d'aquestes característiques?
D'Eivissa vols dir?
Sí, 50, 60, 100,
no,
o menys.
Jo crec que no tants, però potser n'hi havia 35 o 40.
Sí,
hi havia bastanta gent d'Eivissa.
Bastanta representació.
Sí,
bastanta representació.
Hem de dir que enguany ha set... Un mal any no, perquè hi ha hagut molts anys que no hi havia hagut mai representació, enguany la teníem en Namariem, amb en Joan Cívico, però sí que hi ha hagut altres anys que hem tingut participants en el Gran Premi també he d'aprofitar per dar disculpes la setmana passada quan dèiem els cavalls que havien corregut el Gran Pràmit, per després van tenir un petit fallo també.
Un lapsus, però no equivocar amb algun.
A l'any de Namoniva també hi va córrer en Mystic D, vull dir, aquí rectificam, que sap mal equivocar-nos, però bueno.
Ens rectifiquen, no?
Sí, ens rectifiquen, ens recorden que això. I llavors també un altre que no van pensar dir, Orfeo del Sol, que la sortida va partir galopant. Ja havíem parlat justament de Orfeo del Sol fa 15 dies, de que havia corregut el Gran Pràmit, però aquest dia justament que en parlàvem d'ells no ho vàrem dir, vull dir que sí que n'hi ha hagut, almenys aquests dos també els hi tenim que incluir.
Bueno, jo no sé si es varen descobrir una mica o no les cartes d'aquest Gran Pràmit en aquesta edició del 2014, perquè després d'haver aconseguit que diferents canals, des de IB3, que podria ser el més normal, no? Com canal autonòmic, però Teledeporte, 43 països també, a través d'un canal, no? Dedicat en Estrot també, doncs que va oferir aquesta senyal gairebé per tot el món, no? Però bé, després l'expectativa de cara al 2015, no? Que és el que pareix que hi ha gruix interessant, no? Sí. Que és aquestos 40.000 euros per reunió, que bueno, obríem o encetàvem les opcions que ara mateix es manegen, no? Una que si això anava a la Federació Balear de Trot o anava, en aquest cas, a l'Institut Típic de Mallorca. Si anava cap a l'Institut Típic, aquí no hauríem un duro, però si anava a través de la Federació Balear de Trot, sap algú? Es va comentar algú d'aquesta qüestió?
No era el moment de parlar d'aquest tema.
No? Dir, i quan és el moment?
El moment se sol, parlar quan hi ha una assemblea o quan hi ha una... Però es diu Gran Premi, tu pots cruzar dues paraules amb el seu president o amb el seu secretari, però no, d'allò una cosa informal, saps? Però a nosaltres ens convé que sigui a través de la federació.
Ja, això ho teníem clar.
Si va a mans de l'institut...
S'amagava a Mallorca.
Exactament.
La passada que pareix que qui ha fet les gestions, qui ho ha aconseguit i qui en definitiva es penja la medalla és la presidenta del Consell de Mallorca, no?
Sí, clar.
I en aquest cas, bueno, el Gran Premi també du, diríem, sí, iniciatives Consell de Mallorca com a part organitzadora, no? O sigui que és probable, per tant, que potser vagi a l'institut, no? L'Institut bueno, Típic de Mallorca.
Però nosaltres hem de confiar que la federació faci el seu camí, també. Una volta que la federació fa això, nosaltres podem estar a l'espera de que alguna cosa ens pot caure.
I què pot caure? Imaginem-nos que això passa i que al final va a través de la federació, perquè dona la sensació, no en su trot, vull dir, en general, en qualsevol esport, ens trobam que les federacions pareix que ho centren tot molt a Mallorca i al final deixen una mica oblidats en les de les illes més petites, no? I tu com a delegat federatiu potser ho estàs patint o està patint moltes altres federacions, però en qualsevol cas de quina manera podria incidir si això anés a través de la federació, perquè una part d'aquestes quantitats a través, bueno, pues no sé si vendria a través de la quiniela hípica, no? Supos, això?
Podria ser, però nosaltres, vamos, la federació té un compromís amb nosaltres que el que pot fer és repartir el pastel i evidentment no mos cau una quantia tan grossa com se reparteixen ells, però nosaltres confiem en que alguna cosa mos pot caure.
Però la federació de Balear, quan faig una assemblea general, sí. Quin pressupost sol aprovar? Bueno, amb quines quantitats?
Bueno, això dependeix del que ha hagut en les PMUs, dependeix. Vull dir que com que aquí manejam els duros, perquè avui el que són les carreres de Mallorca parlen francès, és a dir, que deixin de parlar francès ho passaran i també m'ho repercutiran a altres, perquè nosaltres, ojalà les PMUs no s'aturin, perquè això és un bé per ells, però de ribot també per nosaltres. Vull dir, avui per avui les carreres s'aguanten per les PMUs. Ja els professionals ja estan mirant l'estiu, com en diu aquell, com cara de perro, saps?
Quan rebeu vosaltres com a delegació en un any? Per exemple,
nosaltres normalment hem estat rebent uns 20 o 22 mil euros, ens donen una part per el xaval francès, llavors ens donen uns 15 o 16 mil euros per... Però com que això varia un poc, com dependeix del que... Si ells guanyen més, nosaltres també, i bueno, nosaltres tenim...
Però encara sou una federació rica, idò, en comparació en la resta de federacions, perquè no crec jo que ningú no rebi molt més de 15 o 20 mil euros.
Sí, però tingues en compte que la federació... Si no es ves d'algú de les PMUs, quasi estava destinada a desaparèixer.
Sí.
Vull dir que la federació s'aguantava en dos dels fils, eh? Vull dir que la federació estava morta.
Bé, seguim parlant una mica del Gran Premi, després anirem a altres qüestions amb en Joan Cívico, ja que el tenim aquí, avui aprofitarem també per anar buscant informació d'altres qüestions, no? Però en qualsevol cas, seguint una mica en el que ha representat i el que significa el Gran Premi Nacional, no? Moscosta, dèiem, no? La setmana passada Moscosta tenir-hi representació, guanya estat tu i has guanyat una carrera, que això ja és extraordinari, m'imagino que deu ser extraordinari, no?
Sí, però tingues en compte que nosaltres mos costa perquè també tenim una plantilla curta, vull dir, nosaltres que puguem anar a córrer a Palma i pot anar tot qui vulgui, però també amb unes petites aspiracions a fer una victòria. Jo havia apuntat de Mèriam a Sant Sasiegos i també l'havia apuntat a la seva carrera per les seves sumes guanyades, que són. Però, bueno, la Gemma, perquè ara no és aquí, però si no, ella ens podria confirmar que nosaltres li vam fer una sèrie d'anàlisis a seu, i segon estava 100%, doncs jo considero que com que això ja és el que es percorre sense riegos, ja són normatives, són que els cavalls que tenen menys sumes guanyades ja protegeixen el segon peloton, doncs jo vaig considerar que seu havia de córrer la seva carrera amb les seves sumes guanyades. No estava 100%, I això ens condueix junt en que la normativa ens obliga a partir de segon peloton, pues que és considerable que corri la seva carrera i és el que va fer. I de fet era segur que menys, o l'animal que menys sumes guanyades tenia d'aquella carrera.
Va córrer la carrera de sèrie i a més li va anar molt bé, vull dir que el fet de no va aparèixer en cap moment una persona que ho sapigués que fos un ego que no es trobava en el 100% de les seves condicions.
Sí, per això vull dir que perquè no tenim la Gemma, però ella sap perfectament com estava Segu i em va dir-me, bueno, Joan, si vols anar a córrer, vés-hi, però Segu no està, li hem fet anàlisi, li hem fet proves i Segu no està en el 100%.
Joan, una altra cosa, ara que parlem justament de cavalls d'Eivissa per anar a Palma i això, fa un parell d'anys sempre hi havia hagut un petit acord, no sé exactament amb quines nervieres eren, a través de la federació. Ara això pareix que la naviera que va directa justament a Mallorca ha desaparegut, no hi ha aquest acord i ens fa que a Eivissa, tant per anar a córrer com per venir cap aquí, tinguem un hàndicap també més gros. Això s'ha mirat de part de l'associació?
Això el que va estar mirant és en Baleària, ho va estar parlant en la federació, però jo vull entendre que tampoc són molt pocs els cavalls que anem i venim i no sé, no creem massa expectació en això,
massa interès, no?
Exactament.
Sí que és veritat que els pocs anys que hi va haver aquesta subvenció hi anava molt més cavalls a córrer.
Clar, és això, que si anàvem molts a córrer, doncs potser els hi pot pareixer rentable, doncs que pues venga, que movem cavalls amunt i avall i d'algun dia fem alguna carrera en su nom de sa naviera que mos du per amunt i per avall, però si només hi anem un o dos o això, tampoc no és que creï una...
De totes maneres, m'apareix, si no recordo malament, que existeix un conveni en su consell i sa naviera per el trasllat d'esportistes en general d'Eivissa. Esportistes i en alguns casos, com sol passar amb alguns esports que requereixen també més infraestructura que no solament el trasllat de persones, el cas de Sabala o el cas de ciclisme, no? que també tenen altres elements que viatgen. No sé si vosaltres accediu en aquests acords que ha establit.
La veritat és que nosaltres no ho hem mirat mai, això, i això que moure un cavall cap aquí o cap allà és car, perquè has d'enganxar un remolc a un cotxe, has d'agafar un camion, i això val pues, uns duros...
Un dineral, està claríssim.
Val entre 580 i 600 euros, i això són sous, clar.
Sí. Doncs pues, convendria mirar-ho, això, a veure si realment existeix o no. Jo crec que sí, perquè en alguns esports sé que es practica, no sé si els convenis després són específics o es diferencien per esports, però bueno, en qualsevol cas sí que seria interessant per altres, o potser podria accedir. Bé, no sé, Toni, hem de parlar més del Gran Premi o no?
No, el Gran Premi ja el tenim superat. Falta, la gent ja ha posat, sobretot criadors i propietaris de cavalls, ja han posat la marxa endarrere per de l'any que ve, ja falta en 360 dies o no arriba, vull dir, per l'any que ve, i bueno, i que dic que també pues aquí ja s'ha començat a posar un poquet en camí, ens ho podrà dir un poquet més també en Joan, és per debut ja de la generació C, potres de 2 anys, supos que no es tiran molt de temps a debutar, no?
Sí, bueno, la nostra idea era que potser aquest diumenge dia 25 ja hagués set el que se li deien potres, pues haver-ho fet als potes de 2 anys, però bueno, tampoc no ve d'un dia, i nosaltres pensant que en el juny, principis de juny, pues ja les carreres de potros pues els programarem per tot de 2 anys, i els que han corregut el Gran Premi pues que s'han de recol·locar allà on les seves sumes guanyades diuen.
Mm-hmm. Es va acordar també fa un parell de dies, no?, que el Gran Premi de CB d'Eivissa, diguem, es celebrarà el darrer diumenge de juliol. Mm-hmm. No?
Així com molt bé dius tu, van fer una reunió amb els propietaris, perquè això també és com que en tenim molt pocs, doncs hem de mirar de posar-nos d'acord perquè tinguem quant més participants millor, i bueno, nosaltres la directiva es va posar a disposició dels propietaris que tenen aquests potros, i entre tots van triar que el millor era fer les dia 27 de juliol, i per nosaltres encantat.
Perfecte.
Bueno, no sé, ho hem estat comentant al llarg d'aquests darrers programes, no sé si ho hauràs escoltat o no, però que estàvem a dir entre que si hi haurà carreres en estiu, si no hi haurà carreres, si hi haurà carreres cada de setmana, si no, si serà
també d'una manera periòdica, si serà diumenge.
Bueno, que hi ha tota aquesta situació que no acaba d'estar clara o tancada, no sé si hi està.
Bueno, nosaltres en principi vam fer carreres cada 15 dies, pues, per un plan d'austeri, que havíem de fer un poc de caixa, o per almenys no pagar tant, i vam fer aquestes carreres cada 15 dies, i vam dir que a partir del dia 1 de juny els faríem ja cada setmana, i de moment no s'ha modificat res, vull dir que nosaltres intentarem fer carreres cada diumenge. O sigui,
cada diumenge, diumenge, a partir
bueno,
de juny.
No, a veure, això vull aclarir una cosa. Nosaltres ens vam reunir amb la directiva i per veure quan havíem de fer les carreres, perquè clar, també es consell pues, amb les llums fent seguida carreres a la nit, pues, els pareixia que el millor pues, podíem fer un poc de, diguem, retrasar un poquet, però bé, a nosaltres ens és igual fer les carreres els dissabtes que els diumenges, el que sí que en principi les anàvem a fer-les a les 7:30 de la tarda, per el que has aprofitat, el que s'ha...
7:30 de la tarda, llum.
Exactament, és agafar-se...
Vent de dia.
Vent de dia, per no fer gasto. Però bueno, llavors també hem parlat amb els representants de l'hipòdromo, i vam arribar a un acord que, així com entre setmanes les llums estan totes les setmanes obertes, pues, bueno, pues que intentin pagar aquestes llums, es retalla un gasto, i llavors pues, aprofitem per fer-les a la nit, perquè com està clar, els cavalls en aquestes hores, 7:30 insistiu, fa molta calor. I llavors, pues, bueno, havíem dit de fer-les, o el que es va votar era una espècie de, diguem, de majoria que volien que les féssim el diumenge a la tarda, però bueno, després també jo crec que també és just que, pues, que convocam una reunió com aquell que diuen els socis, i que també el soci digui la seva paraula. I per nosaltres, jo particularment m'és ben igual fer-les el diumenge a la tarda que els dissabtes, vull dir que per la meva part, però jo ho puc deixar a disposició dels socis. I
diríem que quan s'hagi fet aquesta reunió que fareu amb els socis, sí, diguem, i això, llavors s'esclirà un poquet o s'haurà més clar si a partir lo normal era que començàvem mitjan juliol i fèiem juliol, agost i una setmaneta de setembre les fèiem en dissabte a la nit, diguem, sí, o en diumenge a la tarda. Això serà una de les coses,
sí,
que decidirà amb els socis.
Sí, nosaltres el dia 25 pues, anunciarem que el dia 26, dilluns, l'endemà, el mateix hipòdromo, farem una reunió, però una reunió més que res per saber la majoria que el que vol, vull dir que nosaltres ja dic, mos és igual fer-les diumenges a la tarda o tarda-noche que fer-les els dissabtes a la nit, començant a les 8 o 8 i mitja, això és flexible, això se pot amoldar a el que la majoria trobi.
Bé, és una bona notícia, és una bona notícia per la gent que li agrada el trot i que insistiu que pareix que per alguns no, els que treballen dins el món de l'hostaleria o en torna en aquest món, pues sempre tenen més dificultats, però hi ha molta gent que sí que té a lo millor més temps i que pot dedicar-hi algunes hores a anar a l'hipòdrom. Però tal vegada lo interessant seria saber si vosaltres com a associació, o en aquest cas també com a federació, conjuntament amb FECOEF o amb els responsables del Consell, estàu elaborant o programant o projectant la possibilitat de buscar fórmules, com varen comentar un dia a Menorca, no? A través de flyers, a través de paperets que es poden deixar en els cotxes, a la platja, en els pàrquings, no? Per intentar atreure també un espectador, un aficionat que pareix que tant a Mallorca com a Menorca respon, que són aficionats, que són turistes, no? I que aquí costa moltíssim, no?
Sí, la veritat és que costa molt, però és que també hem de partir d'una base que el primer de tot, del meu punt de vista, que s'hauria de fer per atreure, que no dic que estigui, vull dir que sempre està positiu, però li hem de dar una neteja i li hem de dar una capa de pintura a l'hipòdromo, perquè hem de dur gent i la gent ha de venir a una banda que no, jo que sé, que mínimament ha d'estar un poc acondicionat. Això no és una excusa per dir anem a dur més gent o anem a intentar-ho de dur més gent, saps? Però vull dir que jo també crec que la gent ha de poder veure un poc com que l'hipòdromo fa una bona, per lo menys té una bona pinta, no?
Hi ha algun compromís en aquest sentit o no?
No hi ha cap compromís amb això. Nosaltres podem fer propaganda, podem fer flyers, podem fer el que tu acabes de dir, anar a l'aeroport, pagar 4 lots que així com reparteixen pues flyers d'altres
discoteques
i això, nosaltres també els podem repartir, però també és que t'afrena un poc es pensar que joder, allà on anem, que per almenys que estigui una mica condicionat. I bueno, jo m'agradaria que això se pogués solucionar d'una manera o l'altra, clar. Tots són gastos, però és que també per recollir has d'invertir.
Bueno, una de les notícies que mos dava Antoni Benet fa algun temps era ja la inversió que havíeu fet per recuperar les quadres, que es veien més netes, pintadetes, que es veia una altra cosa. No?
Però el que és inversió de les quadres, jo vull deixar clar que això ho ha pagat el Consell. Vull dir que no. L'associació l'únic que ha fet estalviar en el Consell que ho hagin de fer ells posant la seva mà d'obra.
L'han posat d'altres la mà d'obra.
L'han posat d'altres a costa zero, a costa d'altres. Vull dir, han pintat tots, han fet net tots, i ells han posat la pintura i ja està.
Han posat el material i l'altre han posat la mà d'obra.
Ells han pagat el material i l'altre han posat la mà d'obra. Bueno,
és una bona manera d'arribar a acords. Igual per al resta de l'hipòdrom potser també es podria arribar a aquest acord, no?
Sí, el que s'ha de l'hipòdrom han de ser més gent, no? Ens hem d'implicar tots.
No és només una petita infraestructura, vull dir, no
és només les quadres, ja era prou,
i no són quatre pessetes, vull dir, hi ha un gasto només per assentar, ja no crec que tampoc dins l'hipòdrom sigui tant d'això, sinó només assentar el pàrquing, vull dir, l'entrada principal ja hi ha molt de feina. Ah. Cosa que jo sempre penso que des de fa molts anys és la pescadella que se come la cola, no? Perquè es Consell o nosaltres no fem flyers perquè no duim gent. A vegades parles en su Consell i dius, és que per la gent que ve, com us anem a gastar tantes sous? És que com voleu que feguem venir gent així com estàs? És un poquet la pescadella. Jo crec que si potser començàssim algun estiu, per si jo poso l'exemple que va passar a Menorca amb Antoni Roca quan va estar ell de director, vull dir que li varen dir que no li posaven faroles a l'hipòdromo perquè no hi anava ningú, i els hi va dir, diu, què voleu, que venga gent? I va ser quan va decidir a omplir l'hipòdromo, a fer propaganda, i quan un parell de vegades l'alcalde de Mahó, gent d'importància dins la política que gestionen aquell hipòdromo, se'n van de compte que allí anaven cada dissabte 2.000 persones, varen dir, pues, bueno, sí, ara mos hi podem gastar sous, i si estiu siguent es va arreglar. Potser hauríem de dar la primera passa en altres, no sé com ho podríem fer.
Nosaltres podríem dar la primera passa, el que passa que he vingut, ja han passat algun contacte amb alguna agència de viatge, i clar, potser ve un responsable d'aquesta agència i ve a veure allà on és que té que dur el seu client, i quan veu on té que dur el seu client diu, mira, anem a posposar això fins que això per almenys faci millor pinta. No, vull dir, clar que podem fer passes, però també hem d'anar un poc, no sé, hem de tenir un poc més curiós, més arreglat.
Molt bé. Què en deies, Toni?
Dic que tenim el nostre espectador, el nostre guanyador del Gran Premi, que quasi segur que aviat el tenim que parlar amb ell.
Amb en Toni?
Amb en Toni Frontera. No sé com ho devem tenir.
No me'n recordava, Toni Frontera, tenia que tenir. Toni, Àlex, que llaman en Toni, Toni Frontera.
Per això t'ho recordava.
En Toni Frontera. Que
hem de dar l'enhorabona.
Hem de dar l'enhorabona, clar que sí, molt bé, molt bé. Tenim carreres, no, diumenge?
Tenim carreres diumenge, sí.
Llavors, si no, fa enviar un repart ràpid, perquè el temps se'm està tirant damunt. Quantes carreres hi ha?
Hi ha 5 carreres, una carrera per potros i un especial del torneig del cavall francès, no? Que si mateix han sortit cavalls francesos, cosa que em pensava que costaria un poquet, però han sortit. Mira, la primera carrera és número 1, és una Beverly Hills, conduït per en Joan Planells. A la segona carrera...
Espera, Toni, sí? Deixem per si, per tenir en Toni Frontera, i és millor no fer-lo esperar,
ja
i
llavors
sí que anem ràpidament en les carreres d'aquest proper diumenge. Toni Frontera, bones tardes.
Bona tarda.
Bona i enhorabona.
Gràcies.
La tercera vegada, no? Per almenys com a manador. Com a manador i propietari, la quarta. No?
Com a manador i entrenador.
I entrenador.
Bueno, no. Com a manador, la tercera, i com a entrenador la quarta.
La quarta. Bueno, pues no està mica malament, no?
No, la veritat és que no.
Ja voldrien molts, eh? Bueno, Toni, conta'm-nos una mica, perquè molts apuntaven en Toni Frontera i la seva muntura com a possibilitat de guanyar. Altres apuntaven cap a Bopou Rafal, no? I no sé, i crec que n'hi havia un altre, no? Un altre candidat.
Black Power, sí. Hi havia, llavors hi havia Bucanero BS també.
La veritat és que hi havia diverses opcions, però el qui va apostar per en Toni Frontera no es va equivocar, Toni?
Bueno, hi havia sobretot dos cavalls, Unego, que era la meva, en Boira, i en Bopou Rafal, que eren els dos que...
candidats
de guanyar.
Sí.
Els altres, pues, si no fallava un d'aquests dos, pues, en teoria havien de lluitar per tercer, això damunt el paper. Així va ser, Sego va fer la carrera tot el temps rere un altre i en Bopou Rafal la va fer davant, va gastar un poc més que nosaltres i nosaltres l'hora vam tenir un poc més de força.
Hem tingut l'oportunitat ara, ens ho programem a tornar a veure una part de sa carrera, i jo que ho veia, bueno, pues, en sa curiositat d'aquell que no n'entenc gaire, però la veritat és que dona sensació a una carrera d'aquestes característiques que és molt espectacular. Vosaltres ho deveu viure amb una atenció especial, però també amb un ritme cardíac, no? Elevadíssim, imagino, no?
Sí, sobretot hores antes de sa carrera. Perquè després, quasi tots els manadors coincidim en que quan puges damunt el cabriol se t'olvida tot ja, i vas a córrer i punt. Mm-hmm. Però vaja, són carreres que se viu amb intensitat.
Bé, guanyar una carrera d'aquestes, tu que ja estàs acostumat, et dona una certa, diríem, pues, categoria, no? Podríem dir. I llavors, fet de tu ja haver guanyat també França, un hi poden de les característiques des més important d'Europa, sense cap dubte. No sé, ara mateix ben guanyat ja tantes vegades el Gran Premi, quin seria l'objectiu d'en Toni Frontera?
Bueno, jo sempre he dit el mateix, hem guanyat el Gran Premi, per exemple, en guany del 2014, el 2015 encara s'ha de córrer.
No, seria el pròxim objectiu, no?
Hem de seguir, cada any hi ha un Gran Premi diferent i cada any hi ha unes carreres diferents. No podem viure ja del passat.
De records, de records.
El futur ja l'any que ve.
Toni, la darrera vegada que et vam entrevistar aquí i tal, parlàvem un poquet de que tenies la idea d'anar-te'n a fer un petit estatge, una petita temporada en l'estiu a França, no? Sobretot per la part de sud-oest i tot això. Una boira de llevant amb aquest primer que va fer diumenge i guanyant aquestes sumes, és un dels seus objectius també per aquest estiu? Es corre a França o no?
Bueno, això està un poc aturat, està un poc bastant baix, perquè els cavalls que m'havia de dur tots han fet tota la temporada premium i la veritat és que estan un poc cansats ara. Hem de deixar passar aquests 15 dies, 3 setmanes, a veure si recuperen bé. Si recuperen bé, doncs farem un pensament de dur-lis. És vera que en la boira també ho he estat mirant ara aquesta setmana i en sobretot ves que ho guanyar i té carreres europees, sobretot per París, té bastantes carreres.
Molt bé, Toni.
Està un poquet... Encara no...
Estan interrogant, no? A veure si...
No està decidit.
Molt bé. Toni, que enhorabona. No tenim temps per molt més, però sí que teníem ganes de saludar-te i de dar-te l'enhorabona per aquest èxit del 2014, ja pensant, com deies, amb el 2015. Gràcies i molta sort.
Moltes gràcies.
Bé, sí que anem ara ràpidament ja en les carreres de diumenge.
Anem
que tenim...
resultats, sí. Vinga. 5 carreretes, atractives si mateix aquesta setmana. Començaran, com sempre, a les 12 del migdia. I el número 1 de la primera carrera és per Neve Beverly Hills, conduït per en Juanjo Planells. Número 2, Void Perfect, conduït per en Juan Carlos Ferrer. Número 3, Blake Dasson, conduït per en Germán Valero. I número 4, Bontier CB, conduït per en Vicente Marí. Qui hem de dir que... Tornen a córrer dos potos que feia una temporada que no corrien. Un d'ells estava en descans i l'altre era per Mallorca, amb Blake Dasson. Hem de veure com reapareixen. Posarem de favoritos en Void Perfect, que fa 15 dies va demostrar molta, molta qualitat, perquè ja va baixar-se la via considerablement, fent un temps de 22. De segon hi posarem en Blake Dasson i tercer en Bontier CB. La segona carrera, número 1 és per en Valiant Dunsuà, conduït per en Joan Costes. Número 2, Tai VX, conduït per en Germán Valero. Número 3, Naxtor HP, conduït per en Juan Carlos Ferrer. Número 4, Na Busqueta, conduït per en Toni Ferrer. Número 5, en Jerry, conduït per en Toni Ferrer R. Número 6, Típic BG, conduït per en Pablo Baquer. Número 7, Ufi Dream, conduït per en Vicente Bufí. I número 8, Espírit del Sol, conduït per en Alice Fulon. Aquesta carrera està un poquet d'això, però Naxtor HP ha demostrat que sempre està... dins els tres primers. Aquesta setmana el mana un manador com és en Juan Carlos Ferrer, que l'any passat va ser el millor jockey d'Eivissa. El posarem de favorito. Segon en Típic BG, que m'han dit que aquesta setmana estava un poquet de vacacions i potser això li haurà fet pujar un poquet sa moral, crec. I llavors, un que no podem deixar mai de posar els pronòstics, és Nufi Dream, perquè sempre segon, tercer o quart sempre és, vull dir, no falla mai. La tercera carrera és una carrera també autostar. El número 1 és per en Tristan Descebres, conduït per en Arturo Costa. Número 2, Novelix Tide D, conduït per en David Montero. Número 3, Nun Twist, conduït per en Juanjo Rivas. Número 4, Norfeo del Sol, conduït per en César Marcos. Número 5, Nun Sol CR, conduït per en Juan Carlos Ferrer. Número 6, Estel Dauba, conduït per en Felipe Fernández. I número 7, Stradivarius MR, conduït per en Guillem Andreu. Aquí en aquesta carrera posarem de favorit en un Twist, que és un cavall que les darreres carreres que està fent aquí a Eivissa els està fent molt bé. De segon, Nun Sol CR, Norfeo del Sol, són dos cavalls que podrien lluitar per la segona o la tercera plaça, si no hi ha res de nou, i llavors no ens podem deixar de posar en sus tres de davant, Stradivarius MR, que aquesta setmana s'hi ha manat per un manador mallorquín, Guillem Andreu, que es desplaça a Eivissa per córrer la carrera aquesta de Xaval Francais i altres que també manarà, i el posarem de tercera plaça, segur. La quarta carrera, una carrera de sèrie també, Handicap. Primer número 1 és per Oliver CG, conduït per Antoni Marí. Número 2, Nol de Torrella, conduït per en David Montero. Número 3, Nerac de Xenó, conduït per en Dani Guasc. Número 4, Nol Trablai, conduït per en Vicente Escandell. Número 5, Gabriel ZS, conduït per en César Marcos. Número 6, Minerva Gas, conduït per en Vicente Bufí. Número 7, Nucleim CS, conduït per en Laura Tur. I número 6, Internet B, conduït per en Guillem Andreu. Aquí posarem de favorit, encara que doni 50 metres d'avantatge, Internet B, un cavall que està de forma platòrica, que fa 15 dies junt amb la Maria varen baixar de 15, varen fer un temps d'15 en ferros. I aquesta setmana també s'hi ha manat per en Guillem Andreu, un manador que sempre els dona un puntet més que dona un professional damunt el cabriol. De segon, ho tenim un poquet més complicadet aquí, Nultra Blay surt en escap, jo crec que és un cavall que podria fer-hi, i llavors per tercer no ens podem oblidar mai de Nol de Torrella, que és molt regular, i de Minerva Gas, que encara que doni 50 metres crec que també s'irà a prop en ser en superloton. La carrera especial d'aquesta setmana comença el torneig de Xaval Francais, i aquí debuta un cavall nou que durà el número 1, és en Comeback, conduït per en Francisco Marimón. Número 2, Cristo Dimer, conduït per Antoni Escandell. Número 3, Le Bijou de Boots, conduït per en David Montero. Número 4, Nou Màgic de Lopin, conduït per Antoni Ferrer. Número 5, Quick Williams, conduït per Antoni Marí. Número 6, Quitus du Cortà, conduït per en Juan Carlos Ferrer. Número 7, Roswell, conduït per en Guillem Andreu. Número 8, Quarts d'Ussai, conduït per en Vicente Roig. I número 9, Kelmon de Letany, conduït per en José Luis Torres. Aquí aquesta carrera serà molt complicada, una perquè hi ha un cavall debutant que no el coneixem com s'adaptarà a la pista de Sant Rafel, llavors perquè en venen alguns que ja fa temps que no corrien, com és el cas d'en Le Bijou de Boots, que té molta categoria, i llavors perquè en Roswell és un cavall que per primera vegada el mana en Guillem Andreu i de moment no ha dat cap indici de ser un cavall d'alta qualitat, però que bueno, tampoc no podem deixar de comptar amb ell. Posarem de primer el número 2 en Cristo Dimer, que va demostrar el primer dia des debut guanyant ossets un bon temps. Segon, el número 8, Quart de Sai, conduït per Vicente Roig, que també ve de fer bones passes. Jo crec que en Quel Mondaletany fa 3 setmanes o més va tenir un petit accident, però crec que estirà totalment recuperat i que serà un dels cavalls que estirà també en aquesta plaça per lluitar en sus tres primers.
Pues molt bé, ja ho saben tots aquests aficionats que aquest diumenge a partir de les 12 tenen una nova oportunitat per disfrutar d'unes bones carreres a l'ullar de tota la jornada matinal a l'Hipòdrom de Sant Rafel.
Chico y Katy, CB, distribución de piensos, calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni, teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923 o mandar un email, escriba a tipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy, CB. Distribución de piensos.
Bé, estem pràcticament en els nostres darrers minuts. Joan, no m'agradaria tenir nassis sense recordar als nostres oients que encara estem esperant a veure aquell famós acord que hi havia davant els italians perquè el tema de les apostes pogués funcionar a Eivissa. Bueno, pareixia que estava tot fet, que estava tot fet i de repente però és que s'ha tirat tot per la borda o
no,
què ha passat?
No, s'ha tirat per la borda, encara estem... Ho tenim encaminat.
Embastat o no?
Ho tenim, com es diu, en stand-by.
Stand-by.
Sí, però no han deixat tirar.
Però jo recordo que les darreres vegades parlàvem de que vosaltres havíeu fet unes contrapropostes, hi havia una proposta per part dels italians, després hi va contrapropostes, sí. Jo no sé com els van rebre els italians o realment jo no sé si els problemes són els italians o les propostes, o els problemes són els mallorquins.
Els italians s'ho
són els mallorquins els problemes?
Bueno, els italians de moment s'ho prenen en calma i lo de les apostes pues, això funciona d'una manera que...
Però interessa més Mallorca ara que Eivissa?
Nosaltres ens hem de ferrar el que ens dona algú un duro i que mos donga quan menys gasto millor. I tingues en compte que els italians, les apostes dels italians mai serien antes de l'octubre fins al maig. Vull dir que tenim temps de parlar.
De negociar.
Sí, tenim temps de parlar amb aquest tema.
No sé, Toni...
Bueno, no, bones senyals, sabem que no ho tenen aturat, que com diu en Joan, estan bastant baic, esperem que per l'octubre puguem dir que tenim, que tenim carreres italianes, o sí o no, i si els hi tenim millor, que millor, que el que tindrem, algun duret més per poder anar corregint. No?
Nosaltres el que hem de mirar és de poder recollir algun duro, sí, de la manera que sigui, i que ens duga quan menys gasto millor.
Bé,
és la nostra proposta.
Aquesta dirien que és el que persegueix tothom, recollir duros per evitar despesa, al final, perquè és que si no quadres.
No és massa bo de fer.
Bé, no tenim ferradures perquè no hi va a carreres, no? I per tant no ni felicitem ni castiguem a ningú. Ho deixem aquí. Gràcies, Joan Civico, per haver-nos acompanyat una jornada més. Toni Bonet, tornem els dimecres. I tots vostès, els esperam. Dimecres que ve, en aquest temps de trot d'èxit aquí a Ràdio Èxit. Fins una altra.